a tots i a totes. Benvinguts al nostre programa Vila Ràdio. Aquí hi haurà diverses seccions com l'editorial, recomanacions, esports, etc. Quedeu-vos per escoltar-les totes. Comencem!
Bon dia a tothom. Aquí estem la Clàudia, la Marta, la Laia i jo. Ara us parlarem del problema que teníem amb Rodalies i com afecta la Garriga.
Primer de tot, us comentarem un dels problemes que està patint la Garriga. Els trens de Rodalies pateixen un retard en diferents hores del dia, que poden ser des de les 9 del matí o fins a les 4 de la tarda. A més, explicarem els relats d'una persona que ho ha viscut i ha patit els retards dels trens d'aquesta empresa, oi que sí, Marta?
Correcte, Clàudia. De fet, ens ha explicat una persona que utilitza el tren cada dia, que ens ha pogut relatar amb molts detalls. De fet, ara la Laia ens ho explicarà.
Aquesta persona ens ha explicat que cada vegada que baixa en tren pot arribar a estar fins a 2 hores fins a arribar a Barcelona. A vegades el tren no arriba i si arriba no és puntual.
Oh no, això és terrible! Sobretot si els retards són de 2 hores. M'agradaria que poguessin fer alguna cosa perquè tothom pogués arribar a temps.
Doncs jo també. Durant el temps d'obres de les vies va haver-hi un servei de bus per substituir el transport i era gratuït, cosa que s'agraïa. Tothom ho gaudia molt i sempre arribava a temps sense més retards.
És veritat, encara me'n recordo quan una persona propera a mi m'havia comentat que va ser un somni que es va fer realitat i que li agradaria que tornés al servei. Tothom a la Garriga arriba a temps i no hi havia tantes dificultats ni problemes durant el trajecte.
Però ara ja han començat les obres, tot i que s'han hagut d'aturar. A l'estiu esperem que s'acabin les obres i que els veïns de la Garriga puguin accedir al tren per desplaçar-se sense problemes.
Sí, i també esperem que aviat s'acabin els retards sobtats que hi ha i que tot funcioni bé.
Moltes gràcies, Laia, Marta i Clàudia, per aquesta rellevant informació sobre el tren. Aquí s'acaba el nostre programa. Espereu que hàgiu pogut informar-vos i també gràcies a tots vosaltres que ens esteu escoltant. Adeu!
Moltes gràcies. Ara continuarem amb la secció 2, personatge singular, que ens la faran els nostres companys.
I totes som la Ia, la Ídia i en Tomeu.
I avui, a la secció d'un personatge singular, us explicarem la vida de... John Clark.
Dion Clark és un noi bastant peculiar, pel simple fet que no té cames. Va néixer amb aquest problema, ja que la seva mare biològica no va cuidar el seu cos en absolut mentre estava embarassada, ja que prenia una multitud de drogues i diferents que van provocar defectes.
A causa d'això, va néixer sense cames per una condició anomenada síndrome de regressió cabal, una malformació que sol presentar-se de múltiples formes. Mai va conèixer la seva mare. Després de néixer, va ser posat en adopció, ja que no hi havia ningú que pogués fer-se encàrrec. Amb 8 anys, la lluita lliure li va cridar la seva atenció a l'escola de primària. Al principi no era el millor. De fet, va haver de passar molt de temps per aconseguir el seu primer triomf, però des d'aquell moment va començar a creure que hi havia un propòsit a la seva vida. A cap de pocs anys es va convertir en lluitador professional. I fins i tot, alguns competidors tenien por de lluitar amb ell.
En Zion diu que el seu dia a dia és com el d'una persona normal. L'únic problema que no té cames i no arriba als llocs i necessita ajuda. També diu que a l'hora d'anar en cotxe ha de portar un cinturó extra, ja que com que pesa tan poc, si tingués un accident sortiria volant. Quan va estar al centre, el van abusar psicològicament i físicament, els seus companys a causa de la seva discapacitat. Durant una entrevista també va confessar que un professor li havia dit que mai podria convertir-se en lluitador. Per això no el van aturar i va perseguir el que realment volia.
Fins i tot han fet un llibre i un documental a Netflix titulat John Body of Strange, on explica la seva vida i com ha superat els impediments que s'ha trobat. D'aquesta manera busca inspirar altres persones amb discapacitats a fer el que els agrada sense que això els limiti.
A part de ser un gran lluitador, també va batre el record de 20 metres amb 2 mans. Quin crac! A l'esquena té tatuada la frase "no hi ha excuses". Amb això vol dir que no tens excuses per fer alguna cosa, que ja que si ell pot lluitar sense tenir cames, tu també ho pots fer-ho.
Esperem que us hagi agradat la història d'en Zion. Un fort aplaudiment. Adeu!
Adeu!
Adeu.
Molt interessant! Ara continuarem amb la tercera secció, que tracta de la Garriga Cultura, per conèixer més sobre el nostre poble, i aquesta secció ens la fa el grup 3.
Bon dia a tots, som el grup 3.
Avui us explicarem quines coses s'han de visitar quan vas a la Garriga.
La Garriga, quin poble tan bonic! Però sabries on anar i què visitar? Doncs t'ho explicarem aquí.
A la Garriga, l'arquitectura modernística és prou representada tant a l'obra civil com a les cases jardí d'estiueig. Però sabríeu dir alguna casa en concret?
Per exemple, hi ha la Bombonera, que és una obra del municipi de la Garriga declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. La casa va ser construïda en 1910 per encàrrec de Cecília Reig Argelós, a l'arquitecte modernista Joaquim Raspall.
També hi ha la Torre Iris, 1910. Malgrat l'aparença de casa unifamiliar, compta dos habitatges relacionats per una escala com si fos una casa de veïns.
La Casa Barballés, un edifici del municipi de la Garriga, junt amb la Torre Iris, la Bombonera i la Casa Antoni Barraquer, van ser declarades béns culturals d'interès nacional en 1997. Totes elles formen les cases Raspall, formen un conjunt únic en la història de l'arquitectura modernista al nostre país. Es tracta de quatre edificis aïllats, situats a la mateixa illa de cases anomenada Mansana Raspall, construïts per l'arquitecte Manuel Raspall entre 1910 i 1913. Els quatre edificis tenen una evident unitat estilística.
La Garriga es va fundar al segle I abans de Crist, tal com es pot comprovar en les ruïnes d'una vila romana avui coneguda com a Cantarrers.
Sembla que amb la caiguda de l'imperi romà, les successives invasions de terme restaran uns segles abandonant, no fins al segle IX, que van començar a la repoblació mitjançant l'aparició de masies aïllades i la construcció de l'ermita de Sant Maria del Camí i l'església de la Doma.
Durant l'edat mitjana va créixer de mica en mica el nucli de la població.
La pàgina d'or de la història de la Garriga fou restada que hi feu des del 28 d'abril del 1400. El rei Martí I l'Humà, vingué acompanyat de la seva esposa, la reina Maria de Luna, per establir-se en el seu mal estat de salut, mitjançant els banys a les fonts d'aigües termals del poble.
Durant la segona meitat del segle XIX, la Garriga es beneficiarà de la seva situació geogràfica entre Barcelona i Vic, per rebre el pas de dues importants infraestructures a la carretera general, avui autovia C-17, i el tren de la línia Barcelona-Puigcerdà. La seva situació propera a Barcelona és el seu clima i la presència d'aigües termals. En van fer un dels llocs d'estiueig preferits de la Burgesia catalana, de començats al segle XX.
A la Garriga hi ha diferents festes, com per exemple la Fira de la Botifarra, que se celebra al febrer.
Hi ha gent que diuen que el millor festival gastronòmic és del Vallès.
Cap al mes de juny, aproximadament, hi ha el Corpus, un festival que consisteix a fer catifes de flors, i al vespre hi ha una guerra de clavells, entre altres actes.
I a juliol se celebra la Festa Major.
Per a mi, la millor festa.
Esperem que us hagi agradat.
Gràcies per escoltar-nos.
Tot seguit, tindrem la quarta secció que tracta de recomanacions de diferents coses. Així que no sortiu del programa si voleu escoltar els llibres, sèries i música, entre altres recomanacions.
Hola, som la Leire, el Marc, l'Eric i jo, la Nayara, i avui us recomanarem llibres, sèries i música.
Començarem recomanant-vos llibres, per exemple, el llibre del Jinete del Dragón, escrit per Cornelia Funke. Aquest llibre de fantasia barreja un món de dracs i criatures fantàstiques, amb el món humà. Aquest llibre m'ha agradat perquè et fa seguir la història pàgina a pàgina i no et canses de llegir el llibre al final del capítol. Com que no té molta dificultat de comprensió lectora, es recomanaria a persones d'entre 12 i 18 anys que els agradi la fantasia, és clar. Dit això, ara us recomanarà el seu llibre el meu company Eric.
Hola, sóc Eric. El meu llibre que us recomano es diu Sa tercer animal, de l'autora Mercè Canela, que tracta d'un llibre que... en què els animals ens colen en una universitat. Aquest llibre m'agrada molt perquè el tema dels animals em sembla molt divertit. En general, el recomano a tothom.
Hola, sóc la Leire i jo recomanaré una sèrie que m'ha agradat molt. Es diu La mujer de la casa d'enfrente de la chica de la ventana. És una sèrie de suspens d'una dona que té molts traumes i un dia veu que a casa del seu veí hi ha un assassinat. Però quan truca la policia, se n'adonen que no havia passat res, així que ella va començar a investigar pel seu compte i a poc a poc va descobrint coses. La recomano perquè és molt interessant.
Jo us vull recomanar la sèrie Enganyos, de Netflix. Aquesta sèrie va sobre uns assassinats que estan relacionats amb el marit i la germana d'una dona. Aquesta comença a investigar la família del marit i va descobrint coses dolentes, ja que la família adinerada del marit no és el que aparenta. Recomano molt aquesta sèrie perquè és de suspens i molt entretinguda.
El cantant que recomano és Eminem i m'agrada perquè el seu estil de música que té m'agrada molt. I té molt talent, perquè en una de les seves cançons va arribar fins a 26 paraules per minut, tot un mèrit. En general, li recomano a la gent que li agradi el rap anglès. Recomano la cançó Without Me, perquè me la va recomanar el meu pare i té un llibre amb un ritme molt enganxós.
La cançó de la Macarena perquè és molt divertida i fàcil de ballar.
A mi m'agrada molt Ed Sheeran. Les seves cançons són molt boniques, en especial una que es diu The Joker and the Queen, que me la va recomanar una persona molt especial. How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together.
Jo recomano la Lau Fei. És una cantant de 24 anys. Té unes cançons molt boniques i relaxants i escriu cançons sobre la seva experiència de vida. Així que et pots identificar amb ella. Una cançó que m'agrada molt és Falling Behind. Dawning down on me and all that I can find a sickly.
Acaba la nostra sessió. Esperem que us hagi agradat i que guardai de la nostra recomanacions.
Moltes gràcies per les vostres recomanacions. Jo tinc ganes de llegir-me el llibre de Corsélia Funk i o estirar-me al sofà amb una manteta mentre miro la sèrie Enganyos. Però abans hem d'escoltar la secció 5.
Hola, som la Marta, el Joan, l'Andrés i la Martina i avui us parlarem sobre l'esport. Quines qualitats pots arribar a tenir si fas esport, què és l'esport i què hem de fer per millorar el nostre aspecte, entre moltes altres coses.
Per començar, fer esport a l'aire lliure és senzill. Caminar, córrer o anar en bicicleta són activitats fàcils i que pot posar-se a fer qualsevol en qualsevol moment, no?
Doncs sí, també hi ha altres com el senderisme, el patinatge, l'esquí, l'equitació o els esports d'equip, que poden requerir alguns materials concrets, però igualment són recomanables.
Sí, alguna vegada has fet alguns d'aquests esports? Sí, l'esquí, i m'ha passat de tot. A vosaltres no?
Ostres, ara que ho dius, m'acaben recordar la meva primera vegada esquiant.
A veure, va, què et va passar?
L'any 2021, a Andorra, era la primera vegada que jo anava a esquiar. I quan vaig arribar a dalt d'una pista verda, que pels que no ho sàpiguen, la pista verda és la pista més recta i pels principiants. El meu pare em va dir que em tirés sense por, i jo, tan innocent, em vaig tirar sense por, pensant que esperaria sol, fins que vaig arribar on estava la gent esperant per la cua al final de la pista. I vaig anar esquivant la gent fins al punt de que vaig fer la tombarella i em vaig trencar el braç.
A Segna i Ina Fast and Furious, no et van contractar com a doble de risc?
Tant de bo, ja que si estigués a Fast Furious estaria cobrant.
I quines són les qualitats de les esports?
L'activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina diària és una eina de promoció de la salut, prevenció i control de les malalties. Caminar, anar en bicicleta, fer activitats quotidianes d'una manera activa, practicar algun esport, fer gimnàstica o simplement jugar.
Però quines són concretament les seves qualitats?
Preveu malalties, millora la qualitat física, ajuda a dormir millor, millora la salut mental, la memòria, la capacitat d'aprenentatge i el rendiment escolar.
Ostres, quantes coses! Ara començaré a fer molt més esport.
I per acabar aquesta secció...
Però, i quines són els esports?
Doncs bé, és una forma de sentir-te en forma o fibrat fent exercici que és bo pel cos. Els exercicis poden ser fets per un especialista o per tu mateix posant-te vídeos a internet. Fent esport té molta positivitat, perquè a part d'una ment més sana, també tens un cos més sa.
I l'esport pot ser una activitat física que a part funciona com a entrenament, joc, competició o passatemps?
Sí, això és l'esport.
Doncs espero que us hagi servit i agradat molt, perquè aquí s'acaba la nostra secció d'esports.
Fins a la pròxima!
Ara jo sé una mica més sobre l'esport d'avui en dia. M'ha encantat aquesta secció, però com diuen, tot el que és bo s'acaba. Però aquest programa no s'acaba, així que comencem amb la secció 6.
Hola, som l'Aina, l'Albert, la Doha i l'Aran.
Avui us explicarem què fem a l'Institut Vila-romana.
Disposem de directora, cap d'estudis, conserges, secretària, professors i psicopedagogs.
La directora és la Txell Maimó.
La cap d'estudis és la Marta Agost.
Les conserges són la Montse i la Soraya.
I per acabar, la secretària és la Neus Hidalgo.
L'Institut Vila-romana és un centre on podem estudiar l'ESO, batxillerat i FP de fusteria i administració.
Així és, en aquest centre pots anar pel camí del batxillerat a la universitat.
O anar pel camí dels cicles formatius.
O si no vols seguir cap dels camins anteriors, pots anar a treballar per guanyar diners.
Així tothom pot fer el que vulgui, sense haver de canviar de centre.
A menys que vulguis fer batxillerat artístic, que hauries d'anar a un altre centre.
Per exemple, el de Granollers.
Ja, exacte, ja que aquí només hi ha el tecnològic, el social i humanístic i el científic.
Jo només em pensava que hi havia batxillerat de mates i de llengües, però ara he vist que hi ha molts més batxillerats.
I això és tot per avui. Fins la pròxima.
Que passeu un molt bon matí, sense gaires exàmens.
Gràcies per escoltar-nos. Esperem que hàgiu pogut conèixer més sobre el nostre institut.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Moltes gràcies per la informació tan interessant sobre l'institut. També voldríem dir gràcies a tots els participants de la ràdio que han fet això possible. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies i fins aviat!